i només energia verda. No, els molins de vent són no els tanca, no. Bàsicament són les plataformes de petroli. Carai, això té un impacte a Europa, a la Unió Europea, que no es pensava que ho hauries de fer, i a Rússia també. I Rússia diu, home, per ajudar el poble noruec i els nostres, tots els països del continent i tal, ja anirem nosaltres a tutelar, a posar ordre, i es veu com posen ordre els russos, no? Que és bastant semblant al tema d'Ucraïna ara. La Unió Europea inicialment xiula i mira cap a un altre costat perquè ja li va bé que tornin els pous de petroli i tenir petroli, i quan intenta reaccionar, aquí hi hauria una diferència amb la d'Ucraïna, quan intenta reaccionar és massa tard. I els russos van a tutelar, van, no, som nosaltres perquè no hi hagi abusos, i bueno, es queden amb Noruega, i els noruecs reaccionen amb guerra de guerrilles. I el president, una mena de Zelensky, s'escapa, la història del president, s'escapa, s'amaga, etc. Al final...
Perquè... El paper del rei també aquí, que és molt important.
El paper del rei és neutral i no...
No, el paper del rei salva, ell mai accepta.
No feu molt spoiler, que si algú la vol veure...
Jo no he vist el final, perquè vaig veure dues temporades, una temporada i mitja, però és que ara dic, ostres, vull veure el final, però si el Lluís l'ha vist, ja estem salvats.
No. Jo em refereixo a un altre, el qual refereix...
Sí, sí, sobre el rei també.
El rei, que és el que no accepta ni signa l'ocupació de Noruega per part de Hitler.
Però ja, i aquí també es repeteix més o menys en aquesta sèrie, però esclar, quan no signes, igual, ja estan dintre.
Sí, exacte.
I, escolta, amb unes maneres i unes formes que són molt semblants...
Perquè, clar, per nosaltres és molt fàcil analitzar el que veiem, la història, el que està passant i fins i tot el que passarà. Però... quan un comença una guerra...
No saps com acaba.
No saps com acaba, ni el temps que durarà. I diria una cosa, per exemple, la Guerra Civil Espanyola no s'ha acabat encara, en el sentit...
No. Les seqüeles?
No, les seqüeles, exactament. És a dir,
sí.
Que tothom sap aquest, qui on estava, on estava...
Encara hi ha molts cadàvers enterrats que s'han de desenterrar, per exemple.
Exacte, exacte. Sí. Entre ells el de l'Andreu Nin.
Sí.
I el García Lorca.
I el García Lorca, sí.
I el Sunyol.
I el Sunyol, sí. O sigui, que és molt fàcil començar, però després això no es tanca...
Sabeu quina és la meva esperança amb això que deia, per afegir això que deia Lluís, la guerra de les Malvines, l'any 1982, va anar a Anglaterra, li va fotre una pallissa, Leopoldo Fortunato Galtieri, l'últim dictador d'Argentina, va exaltar les masses i tal, va enviar allà soldats de lleva, van anar la flota anglesa, els va fotre una pallissa impressionant, tot i que van enfonsar algun barco, els argentins. I què va passar? Com va acabar això? Que es va tornar en contra de Galtieri i va caure la dictadura argentina. A veure si en aquí podem tenir...
Jo, com diria el Manolo, jo hi era allà, Vull dir,
Les Malvines, a Port Stanley?
No, jo estava a Buenos Aires durant 3 mesos. Des que va començar fins que va arribar el papa, i que es va acabar la guerra, i va ser una humiliació per a Argentina.
I va caure Galtieri.
La dictadura. Però també he de dir que a la Plaça de Mayo... hi havia l'esquerra, els peronistes, hasta les madres, tots a favor del govern per...
per recuperar.
En contra dels anglesos. I deien, que venga esta senyora, que era Thatcher, que venga, ja verà usted com aquí sortien allà al balcó aquell de la
Catedral.
I van arribar, i jo li vaig dir a un company de Reuters, dic, escolta, aquests, perquè jo venia de Washington, i llavors dic, escolta, dic, tu creus que... Diu, si cés et, si mins et, si ho ha dit, és que ho farà. I realment, estava a 4.000 milles.
Van trigar 3 setmanes a arribar.
Sí. No, van trigar 2 mesos. Perquè, clar...
Recordava que era molt de temps.
I després els americans són els que van influir perquè els britànics guanyessin. Aquesta és la veritat.
Mira, deixem actualitzar algunes dades que donàvem aquest matí quan començàvem aquesta entrevista amb la consellera. Parlàvem de 140 persones ucraïneses ateses. Ha canviat el tema radicalment, Parlàvem de 140 persones ucraïnesos i ucraïneses que estaven sent ja atesos, instal·lats a la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra ha crescut, ja arriba a les 164 persones. Aquesta és una feina que el govern està fent de manera coordinada amb el consolat ucraïnès aquí a Barcelona. Aquest allotjament s'està oferint en albergs de Barcelona, de Comarruga, de Vic i també de l'Espluga de Francolí, que per tant s'hauria sumat l'alberg de l'Espluga de Francolí amb 7 persones que hi estan allotjades. I el consolat ja diu que són fins a 253 les persones que s'hi podien acollir, és a dir, que a poc també són cada vegada més els ucraïnesos que estan aquí. Això són ucraïnesos, recordem-ho, que ja eren aquí a Catalunya pel que fos, o per feina, o per vacances, o per plaer, o per veure amics, perquè hi ha 22.000 ucraïnesos que viuen aquí a Catalunya, que mentre estaven aquí han vist que ha començat la guerra al seu país i que han decidit que no poden comprar bitllets d'avió. Aquest matí he estat una estona pensant, rumiant, com ho deia això. Perquè jo he dit, no poden tornar, perquè a mi em sembla evident que no poden tornar, però després la realitat és que n'hi ha que estan tornant perquè volen anar a combatre, diguem-ne, pel seu país. Per tant, jo diria, sí, no poden tornar, també, i no volen, diguem-ne, perquè hi ha una part, diguem-ne, que sí que han tornat i ho fan per terra, diguem-ne.
Els diners els tenen bloquejats, les targetes no els funcionen.
Sí, però si són russos, si són ucraïnans, no. Clar, no, els ucraïnesos, això són ucraïnesos, diguem-ne, que estaven aquí, tenen els seus diners i veuen que allà hi ha guerra i no volen tornar al seu país. Ho dic perquè n'hi ha que volen tornar i no poden volar, perquè evidentment no hi ha avions que volin a Ucraïna per qüestions evidents. Hi ha guerra, però estan marxant per terra, d'acord? Però vaja, més enllà d'aquesta discussió, són 253, hi ha 253 persones que venen, que ja li haurien comunicat al consulat que pot ser que els demanin ajuda per quedar-se aquí. En el cas català s'està vehiculant al través del Departament de Drets Socials i ja hi ha aquestes 164 persones ateses en aquesta xarxa d'albergs de Catalunya. No? Que abans també pensava com se la juga una altra vegada a Catalunya en aquest acolliment, perquè Catalunya ha tornat a dir que vol acollir. No és la primera vegada que ho diem, però ja hem demostrat altres vegades que no hem sigut capaços d'articular-ho bé, això, diguem-ne, no? I ara veient el que està passant a les fronteres de Polònia, de Romania, etc., sobretot Polònia, que aquest cop més val que ho fem bé.
Sí, sí.
Diguem-ne, perquè ara no és una broma. És a dir,
sobretot perquè Catalunya...
a finals de la setmana vinent tenim 2 milions de refugiats a les fronteres europees que han de començar a distribuir-se i hem dit, volem acollir, més val que quan això comenci a arribar, la coordinació hagi funcionat i no hi hagi l'excusa de, no, és que el govern espanyol no em diu que no sé què, no, és que aquí és no sé quin departament que diu que no... No, vull dir que...
Sí.
I Pol, no seran uns centenars, eh?
Per això ho dic, per això ho dic, vull dir que realment ara, no Catalunya també, dic Catalunya perquè hem dit que volem acollir, però vull dir que Europa realment en això se la juga i se la juga molt ara mateix.
I Polònia ho està fent bé, eh? Vaja, pel que es veu, pel que arriba, perquè ho comentàvem ara micro tancat. Hi ha una batalla que sí que està guanyant claríssimament Ucraïna, que és la del relat, la de les imatges. Com a mínim en el món occidental, el Putin, clar, ha fet censura, etc. Crec que et jugues 10 anys de presó si parles en un mitjà públic, públic o privat rus, de que hi ha guerra o hi ha invasió. Aquestes són paraules maleïdes, no es poden dir, no? Hi ha una operació militar i s'ha acabat el bròquil. I llavors la batalla del relat està, jo crec, claríssimament guanyada, com a mínim fins ara. I ara també comentàvem, comença a haver-hi un xup-xup a Hollywood, bueno, Estats Units, no? Als Estats Units, perquè hi ha molts o ucranians o descendents d'ucranians. Jo avui he estat mirant llistes, us en diré res, 5 o 6 noms, que ara ho comentàvem amb el Pol, i criden molt l'atenció. Sylvester Stallone és descendent d'ucranians. Steven Spielberg, Dustin Hoffman, Leonard Nimoy, que és aquell, el senyor Spock, Spock de Star Trek, la Vera Farmiga, Mila Jovovich, el David Duchovny, o sigui... si comença aquesta gent, que ara comencen només a fer tuits, que ja és, però si comencen a articular-se i a fer campanyes de sensibilització, de recollida de diners, d'acolliment de persones, i especialment augmenten la pressió en contra de Rússia i de Putin...
Però aquí seria...
A veure què passa.
El que seria interessant és que fossin descendents de russos o russos directament. Aquí, aquí hi ha un doble front. Hi ha el front ucraïnès, però també hi ha un front que està funcionant, que l'exemple d'Abramovich és claríssim, que és que s'ha de pressionar els russos.
O sigui,
s'ha de fer veure els russos.
Passa que és molt complicat.
És complicat.
És a dir, has d'estar molt deslligat de Rússia. O sigui, ser rus, molt deslligat de Rússia, i tenir molt clar que durant molts anys no hi hauràs d'anar a fer
res
a Rússia.
Sí.
Com per... Ho dic perquè hi ha hagut alguns tenistes, per exemple, que a mi m'ha sorprès, diguem-ne, la contundència amb la qual s'han expressat, perquè penses també...
Deuen tenir diners a Suïssa. Deuen tenir diners a Suïssa.
No necessitaràs trepitjar Rússia.
Però sí que és veritat que d'alguna manera tu has de fer veure als russos de que això té un preu. Saps què vull dir?
Home, i després hi ha una contradicció en el discurs de Putin quan ell diu que el govern d'Ucraïna és... Ell ha entrat a Ucraïna per desnazificar el país, si això ho ha dit, vamos.
Sí,
ha estat ben traduït, que suposo que sí.
Sí, amb un president jueu.
Amb un president jueu, exacte. A veure, sí, sí. Això té... És contradictori. O sigui, a veure, finalment, Europa ha comès... O sigui, No és una casualitat que les guerres hagin estat el comú al llarg dels segles a Europa. Per què? Doncs perquè és un continent on la llibertat ha funcionat sempre amb molta força, i les discrepàncies i les baralles i les guerres i tal, però finalment aquí és la causa de la llibertat contra la causa de persones que volen sistemes sense discrepàncies i sense oposició. I en el fons és una guerra cultural. A mi l'altre dia em va emocionar, doncs, que una manifestació a Helsinki, davant de l'ambaixada russa, doncs es va articular cantant la segona sinfonia de Sibelius, que és el gran músic...
Sí, sí, finlandès.
Finlandès, no? I aquest combat cultural, jo crec que és el combat de fons. O sigui, i quan es diuen, no, és que Dostoievski era un home europeu, que es va passar moltes temporades a Suïssa. El Lenin era un home que va fer la revolució des de Zúrich.
Sí, sí, sí.
És a dir, que aquesta sortida militar de Putin no és pròpia dels russos, perquè els russos no... Per exemple, els russos no han atacat mai Europa. No han atacat mai Europa. Ara, Ucraïna, perquè ells consideren que és seu. Però no han atacat mai Europa. Sempre han estat des de Napoleó al Hitler i tal. Vinga, ataquem a Rússia. Bueno, i allà...
Han estat atacats.
Han estat
des d'Europa.
Han tornat derrotats, no? Sí, sí, sí. I aleshores jo el que penso és que s'hauria de buscar una manera, perquè jo crec que un bel·licista, jo no m'enfio gens d'un bel·licista. Els hem de matar, i els hem de guanyar, i els hem de derrotar. Jo crec que aquesta contradicció del Macron, que truca el Putin, perquè ahir, la trucada d'ahir, que són trucades d'una hora i mitja.
Una hora i mitja,
clar.
Jo tampoc entenc aquest paper que està fent el Macron, realment.
No, jo no l'entenc, però jo...
Pot ser líder d'Europa,
però, no? Però t'està humiliant, t'està enganyant cada vegada.
Sí, però jo l'accepto... Ha d'exercir de líder europeu i té eleccions d'aquí un any.
Sí, jo l'accepto, David, en el sentit de que hi hagi algú que tingui... Que pugui
un fil.
Que pugui parlar.
Sí, sí.
Ara, i que després que això ell ho aprofiti electoralment, perquè avui les enquestes d'avui li donen una majoria a la primera volta molt considerable, però es deixa enganyar.
Totalment. Sí. I humiliar,
no? Escolta, tu creus que el De Gaulle o el Mitterrand s'haguessin sentat en aquella taula?
Home.
Mai? Mai?
Per favor. Impossible, sí, sí. Escolta, i què opineu? Perquè per mi em sembla molt significatiu. Jo no recordo una votació tan unànime. No dic que no hi hagi estat. L'ONU, l'Assemblea General de l'ONU, només 5 països van votar en contra.
Digue'ls quins.
Pues mira, Rússia, Bielorússia, Eritrea, Corea del Nord, i em falta el cinquè, que era un altre d'aquest nivell també potent.
Sí. Venezuela, era?
No, es van abstenir. No van votar,
no,
van sortir.
Venezuela no va votar, la Xina es va abstenir.
I la Índia es va abstenir. Que no són pocs, perquè són 3.000 milions d'habitants.
Per això he dit els que van votar en contra de la resolució que condenava...
Síria és l'altre.
Síria és l'altre, sí, senyor.
Eren 135, no? Van votar 135 de 193, sí, no?
Però els 23 abstencions, 5 vots...
Però jo, perquè quedi més contundent, us ho deia al revés.
Sí, sí, sí. No, que estava intentant recordar les xifres.
Sí, sí, ara, sí, sí. Síria, Corea del Nord, Eritrea, Bielorússia i Rússia. Aquests són els únics que no estan en contra de condemnar aquest atac rus. Ostres, jo crec que la pressió internacional... Crec, no ho sé.
La soledat de Putin és...
La pressió internacional, alguna erosió de tenir.
I cada vegada que quan més s'allargui aquesta crisi, més difícil serà per la Xina, també, mantenir aquesta posició.
Segurament, jo crec que és símptoma d'això, diguem-ne, que tu tinguis un ministre d'exteriors com el senyor Lavrov, que cada vegada que surt ha d'amenaçar amb una possible guerra nuclear, no? És a dir, al final, diguem-ne, també, o és a dir, plenament, diguem-ne, o ets molt boig o comences a veure molt clar, diguem-ne, que o treus el Sant en Cristo gros, diguem-ne, o...
Té cara de gromic, té cara de gromic. Té cara de gromico.
O tot et gira en contra, però vaja...
Era el que manava de veritat, oi?
Exacte.
No era el Brezhnev, no, era el gromico el que manava.
Vinga, Lluís Foix, David Miró i Josep Maria Mortirrigau, un plaer, com sempre, gràcies.
Bon dia.
Bon dia, bon cap de setmana.
Publicitat i el despropòsit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana? Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe l'acte Sent la Creu, una vetlla amb eucaristia al voltant d'una creu que simbolitza l'arribada del cristianisme a les Filipines ara fa 500 anys. Viu amb nosaltres aquesta celebració dels joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona amb el cardenal Luis Antonio Tagle, una gran coral i diversos testimonis. Aquest diumenge a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família en directe a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Pol Marçà, bona vesprada. Molt bé, tenia moltes ganes de veure't, Pol.
Jo també.
I ja t'estic veient i això ja ho tenim. Vinga, tira'm la sintonia, Jordi.
Ara i aquí comença el despropòsit amb Rafa Sanahuja.
No, és que saps què passa? Que em foten bronca, amb tota la raó, perquè m'aprovo molt al micro i saturo.
Satures.
A quant satures?
A 98.
Doncs escolta, en capítols anteriors de La vida segons Pol Marçà, Ja us hem explicat que dilluns és portable, més o menys. Dimarts estàs al fang més absolut. Dimarts és les sogres i els cunyats dels dies de la setmana. Dimecres comença el dia entre tenebres, però quan surts de la feina la vida és un carrusel de colors i sona música de violins. No és això?
No sé si tant, però sí, però
Pol,
anem bé.
Home, més o menys, és el que tu transmets, Pol. Anem bé, anem bé. Per tant, què passa quan dilluns no es treballa, com és el teu cas d'aquesta setmana? Endavant, escoltem.
No. Passa que vius desubicat. Qual cosa,
no està
també
malament.
Et diré que ho fa tot més portable.
Ah, un dia menys és més portable.
Perquè no? El teu cos no respon a la... O sigui, aquesta dinàmica...
Els bioritmes
clar,
de l'enoti...
No respon a això.
No respon.
Però t'he de dir que t'he vist i he tingut una alegria.
Igualment.
Vull dir que el meu cos de cop ha dit, ostres,
això no ha canviat. Jo també, Pol.
I d'aquí 5 minuts...
Jo me l'alegro molt de veure't sempre perquè ets un tio que transmet bon rotllo. Va, miren cap al programa. La setmana va començar dureta, Pol, molt dureta, perquè, com dèiem, el dilluns consten, no tant com els dimarts, segons les teves boges teories, però consten. I, és clar, jo obro els ulls, mareixo...
A mi aquest dilluns em va anar molt bé, eh?
No, clar, perquè estaves fora dels bioritmes. Bueno, jo obro els ulls dilluns, maleeixo la meva sort, però de seguida trobo un raig d'esperança quan penso, ai, el meu Pol en qualsevol moment em saluda dient bon dia. Vaig a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial, ple de joia, preciosa, li dono al play i resulta que em trobo aquest dilluns això, Pol.
Bon dia, són les 8, arranquem el matí a Ràdio Estel.
El Pol Marçat de Hacendado.
Sí, jo ho faria cada dia.
És clar, tu a la muntanya, a la recerca de la neu, vivint la vida, i els teus oients desvalguts en mans d'un sucedani de tu mateix.
Jo estava vivint el carnaval gràcies a l'horari lectiu d'aquest país.
Però centrem-nos en la ràdio, que és la nostra passió i el nostre ofici. Teníem dilluns l'estèvia de la informació, la cervesa sense alcohol del matí, el cafè descafeïnat amb sacarina, perquè, Pol, això és quan ho demana.
Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit.
I quan t'arriba?
Ara sí, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i el trànsit.
I va, encara un més. Això és Reebok, marca pura, Reebok.
Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre,
notes la diferència? I això és Reebok amb vi i amb bu dels manteros.
Ara sí, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i el trànsit.
Per si tens temptacions d'un o vulgui de deixar tirada l'audiència fidel un altre dia, et proposo...
No, tirada no, acompanyada de Joan Trias, bueno, que jo crec que Catalunya necessita Joan Trias
de
l'estèvia,
de l'estèvia de la informació, del Joan Trias. Jo et proposo el següent indicatiu, que com a mínim és sincer.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amb el Pol Marçà de Hacendado.
I directament la gent ja ho té clar. Avui jo tindrem Hacendado.
T'he de dir que li he proposat formalment a Joan Trias que els dilluns podria fer ell.
I què t'ha dit?
Al matí, i jo ja li faria el migdia.
Ell és un viciós,
Em va dir que s'ho està pensant.
És un viciós. Ah, tu li faries el migdia?
Clar.
Home, també seria interessant.
Jo
la ràdio cap per avall.
Els dilluns... No, la ràdio endreçada, que és els dilluns. El Joan Trias, bon dia a les 8, i jo
però
diria
no, però
bona
no.
Tarda...
La jugada, no, la jugada, Pol, tu digue-li que els dilluns no et ve bé venir i que ho faci tot ell. Com
no, però
va
si
fer
a mi
ja
m'està bé venir a treballar. El que costa més és venir tant d'hora.
Tant d'hora, vale. Escolta, no ho facis més, Pol, a la raga la pots fallar, però a la resta del món, si us plau, no. Que si no, escoltem la teva preciosa veu...
Però si sempre estem aquí, mireu el calendari
matins.
Des que vam començar el setembre, sempre
escolta,
estem
aquí. Escolta, si tu no vens, la vida no és com ho queremos. Vinga, més coses, perquè en el teu esperat retorn, dimarts, em vaig quedar esperant perquè vas fer l'anunci que parlaries d'un polític concret, i jo pensava, però si al final no l'entrevista, aquest senyor. Resulta que no, que quan vas dir que parlaries de Superilles, sí. Et referies a les cosetes de Colau i no al bo d'en Salvador. L'humor fi, l'humor fi en aquesta secció. Total, que ho vas fer, vas parlar amb l'arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona, un home que està fent una tasca encomiable, i en un moment donat vas qualificar Via Laietana de Barcelona com un espai antipàtic. Però, és clar, necessito saber-ne més, perquè és un terme molt ampli. Antipàtic nivell Pablo Motos...
No,
Via Laietana,
però, Via Laietana a mi em sembla antipàtic, perquè si vas amb cotxe, diguem-ne, costa moure't, i si vas a peu, les voreres són cotxes.
Però
reconec que és molt pràctic poder anar de dalt a baix, vull dir que tampoc tinc gaire clar
però,
això
Pol,
de
però,
no poder creuar-la.
Veure, volem filar...
Dic que està és desgarbada.
Escolta,
hi ha carrils per girar a l'esquerra estranys, autobusos parats, autocars allà a prop de la...
Per tu és més antipàtic Via Laietana o Djokovic?
Djokovic, clarament.
Vale, bueno, doncs ja està, ja ho tenim això endavant. Més coses, parlem d'un tema polèmic, si us plau.
Saps què m'es diu l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona?
Josep Miquel.
Xavi Matilla.
Xavi, Matilla.
Tot està connectat, tot està connectat. Escolta, tema polèmic, controvertit, una asseveració que es va fer en aquest programa que pot aixecar ampolles i ferir sensibilitats. Dimarts, entrevistaves a dos nois que amb tota la seva bona voluntat estaven, o estan encara, no sabem si continuen, fent una vaga de fam per protestar pel conflicte a Ucraïna. Però a Jordi Barbeta... Tens una relació molt maca amb Jordi Barbeta, eh? Tens una relació maca. Li va semblar que... Bueno, molt bé, però que parin de fer aquesta vaga de fam. La frase va ser: una vaga de fam que no arriba a la mort no serveix per res. I si bé ho penses, en fi, una mica particular. Farem la vaga de fam fins que acabi el conflicte o fins que tinguem una gana brutal. El que arribi abans, no? Per tant, als dos minuts de l'entrevista, tal vegada s'estaven fotent un pinxo de tortilla i unes canyes, aquests nois. No ho sabem. Bueno, la vida moderna, Pol. I si et sembla bé, avui et porto les notícies que no heu tret en aquest programa.
A veure.
Les notícies que incomprensiblement no heu donat.
Perquè, Jordi, perquè... Clar, sí que heu parlat del Mobile World Congress,
sí,
però no heu parlat del momentazo del sopar previ a la inauguració amb una barreja de taula digna de pesadilla. Amb Pedro Sánchez, el rei Felip, no l'inviolable, sinó l'altre, el que tenim ara, i el molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una situació que no li desitjaria ni al meu pitjor enemic, directament. Situacions comparables a aquesta, Pol, no sé si has viscut. Quan, per exemple, era una mica quan a la taula d'un casament t'ubiquen amb els descartats.
Mira, m'he trobat amb una cosa encara més estranya, que això l'any passat ja va passar, i jo treballava a la tele.
Sí,
tu has de muntar un vídeo, no? Llavors dius, el president de la Generalitat ha decidit no rebre el rei, però llavors, mentre vas dient això, quina imatge poses? Que ells asseguts junts en una taula, i penses, la gent es pensarà que som... I això és el mateix, ja està pensant. Vull dir, aquesta imatge del sopar, diguem-ne, i anava acompanyant a la ràdio explicant, no, és que no l'ha rebut, no s'han trobat, però si estaven sopant junts.
Però, Pol, escolta una cosa, tu, aquesta situació...
El president i la Colau, també,
I la Colau també estava, aquesta no la vaig captar. Avui és notícia la Colau. Escolta una
aquí
cosa.
Aquí 4 minuts de clara.
Tu estàs d'acord amb mi que és el sopar de casament de la taula de descartats?
Una mica.
Dius, tinc per endavant 2 hores per parlar de temes que m'importen absolutament res, com el temps.
Però... Jo saps que m'imagino el viatge en cotxe oficial cap allà pensant...
Ostres!
I ara què fem?
És molt bona,
aquesta porta.
És molt bona. I d'altra banda, un tema que tampoc heu tocat, als mestres se'ls ha d'escoltar amb calma,
sí. I
ahir va sortir Ronald Koeman a fotre la gran rajada contra la porta. El bo d'en Ronald, que quan treu la llengua és com si xutés una falta d'aquelles que feia ell. Jo crec que s'ha de comentar la frase... No me dieron el mismo tiempo que a Xavi. Té tota la raó. Ell va tenir més.
De moment, sí. Una temporada més.
Ell va tenir més. I després, l'altra frase que m'agrada molt és... La Porta me dijo 1000 veces que Xavi no seria su entrenador porque le faltaba experiencia. M'estranya, Perquè normalment els presidents dels clubs, i especialment La Porta, no diuen coses que no són fidedignament certes. Per tant, aquesta entrevista és el punt de vista de Ronald Koeman. Jo crec que ha faltat una mica de debat aquí en aquesta casa i tal. Per cert, el tuit d'Armand Maravall,
hombre,
de la setmana, el hater de les xarxes, que no sé si l'has felicitat, perquè ell va publicar fa uns dies... Penya! Comença així, ell ja, saps allò, amb aquesta distensió que ell té al Twitter, no? Penya, avui fa un any que compto cotxes per la ràdio. Fa un any, que està comptant cotxes. És que és un ofici, com qualsevol altre, comptar cotxes.
Pol, ho fa molt bé.
Home, i tant, és fantàstic. Si veus la foto de perfil de Twitter, comprens coses. Escolta una cosa.
Digue'm.
Pol, aquesta nit, què hem de buscar?
Hem de buscar camins.
A les 8, camins. A les 8 de la vesprada, camins, el programa nocturn, el programa nocturn d'aquesta casa, Pol. Et convido a fer...
Ai.
Tens un dia ja, a partir d'ara estàs relaxat, doncs
posa't. No, i tant.
Posa't camins, no?
No tinc res a fer.
Seguim-nos.
Escolta, puc saludar?
Saluda.
Saludo Luca Zidane, el porter del Rayito Vallecano, que és una mica ídol de tot. Que quadrada la secció,
Molt bé, molt bé. Llàstima que has acabat 1 minut i mig tard. Però segur que era culpa meva.
No, però si estaven ubicant-se, aquesta gent.
Mercè Raga, bon dia.
Bon dia, Pol. Com estàs?
Molt bon dia.
I veieu que és un bon dia. Fa núvol, però és un bon dia.
Ei,
què li has fet?
Està content.
Està molt content.
Perquè tenim una relació estreta.
Se m'ha il·luminat la mirada. Quan ha entrat?
Això ja passa, Pol.
Quan ha entrat, ja...
Una relació estreta.
Ja he vist que alguna cosa estava passant.
Ens donem alegria.
Va, posem-hi música.
Sí, perquè la cançó d'avui és la mare de mil versions.
No tinguis pressa,
no tinguis pressa. No, sí, pressa no. Ara ja no me'n quedo de pressa.
Rafa, no em tallo. No em tallos.
Què vol dir això?
Això vol dir llei de tag, no em tallis. L'ha versionat, mira, Sara Montiel, Doris Day, Nat King Cole, Andrea Botticelli.
Botticelli, no, Bocelli.
Bocelli.
Botticelli és el pintor.
Exacte.
Andrea Bocelli, que per cert, quan va estar a Barcelona, a la família, vam tenir, des de Ràdio Cel, vam entrevistar...
A Botticelli?
No.
A Bocelli.
A Bocelli. Ah. Impressionant.
A Botticelli hauria estat guai, eh?
Ja, sí, exacte, amb un altre sistema. Bé, versió, aquesta cançó que té moltes versions, Pol, però l'original la va fer a l'Osvaldo Farrés i cantada per primera vegada per qui? Per Bobby Capó.
Siempre que te pregunto que cuando tú...
M'agrada molt.
Això sempre li canto, saps, aquí?
Aquí.
Al Pol Marçà.
Oh. I continua fallant, eh?
Ah?
Tal que em va contestar Joan Trias, quan li vaig dir si faria ell tots els dilluns.
Quizá.
Hem de dir que de les mil versions que té, jo em porto una que quizás
guanya.
És la més nova que s'ha fet d'aquesta cançó i que possiblement guanyo. És la de Gaby Moreno.
Home.
Siempre que te pregunto...
Ui.
Ja he dit que quizás guanyo.
És per ballar, aquesta, eh? Pol Marçà, balles?
Tens música?
En la intimitat.
Quizás.
En la intimitat.
Quizás. Va.
No, és que no puc... Mentiria, si digués quizás.
Avui, Pol, et confirmo que he de guanyar jo, perquè et porto la versió d'una de les veus a més salero i ritme de Cuba. Ella és Celia Cruz.
Hombre.
Siempre que te pregunto que como...
Però són versions que arrisquen poc, eh?
Sí, no?
No acaben de fer...
Bueno, però fa cap de setmana.
Vols dir? Què estàs escrivint, Raga?
Calla. Què? Tu? Pol Marçà, no em fallis.
Jo crec que la primera
és que m'agrada
era
més
arriscada,
és que, sí?
Sí.
Ja ho sé.
M'agrada més la Gaby Moreno. Doncs
pues tira. A mi també.
Gaby Moreno. Ho havia de reconèixer. Veus? Ara falta... Que, com es diu aquesta noia... Nati Peluso, diu Nati.
Sí, que faci una versió.
Que faci una versió. He estat pensant en ella, no em preguntis per què. L'altre dia aquí no sé qui em va posar. És que ha versionat alguna cosa, també.
Sí,
la Nati Peluso.
La
Peluso. Què ha versionat?
Mi vida... La de mi... Vivir así...
Ah, això.
Camilo es tu, Camilo.
Com es diu aquesta cançó?
Vivir así es morir d'amor.
Ai, Rafa, és que ho saps tot.
És
que clar, és que preguntem,
escolta. Mentre sonava la Gaby Moreno, m'ha vingut al cap la Nati Peluso.
Que tu, per cert...
Que podríem fer un duet.
No, i Nati Peluso...
Gaby Moreno, featuring Nati Peluso.
Seguim una mica més i David Serra entra en els contes.
Perdó, però deixa'm dir això. Tens una sintonia...
No, sí, és el teu tros de programa, per dir el que vulguis.
Ràpidament, la de l'entrevista crec que és que sona Nati Peluso.
Que sona... Ah, sí?
Sí. Que sí? Cada vegada, clar.
No ho volia dir, però la va fer ella per aquest programa. Va... No, és prova. Que vagi el programa.
Menys mal.
Bon cap de setmana.
Diràs dilluns,
tothom...
Bon dia, diràs dilluns o no diràs...
I tant,
passaràs
dilluns
olímpicament.
A les 8 diré bon dia.
Y así pasan los días y yo desesperando. Contestando, quizás.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions de nou. Ara mateix, 4 minuts que passen de 2:15. Avui és divendres 4 de març. Salutació especial avui a... A veure si comencen a cantar. José, els poses, a veure? Salutació especial avui a Marta Harker.
Ah, molt bé. Carai, quina sorpresa. Però què havia de sonar?
Els Killers.
Ah! M'agrada molt,
moltes
gràcies.
Hem fet una investigació i és aquesta cançó, que no me'n recordo ja el títol, però sabem que t'agrada, que és la més escoltada per tu, no? Spotify, diria.
A veure, deixa-la sonar, José. No, és pas aquesta.
Doncs ens ho vas dir tu, eh? Una curiosa. Fa uns dies.
No, és Killers sí que són el grup més escoltat, no. Però aquesta no...
Perdona, vas dir que era la més escoltada quan anaves en cotxe o en moviment.
Ahà. No, pot ser. De fet, és una en concret, però aquesta no m'acaba de sonar.
Va ser un 3 de desembre. Imagina't, que m'ho vas explicar aquí al matí a Ràdio Estel.
Però agraeixo molt el detall. Moltes gràcies.
En tot cas, la nostra persona vitamina, gràcies per
un
tornar.
Un plaer. Us he seguit de prop, eh?
Home, si us plau, eh?
Sí, cada dia, i tant.
Ja la tenim aquí. Ben trobada, Marta Harker, a la producció. En David García, com sempre, la vida pràctica, Francesc Marginet, Francesc, t'estimem. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Avui, divendres, a un altre punt de vista, posarem música al programa. Repassarem el darrer senzill del grup Jogeti i Maria Ribot. Es diu Estol. Malgrat que ens haurem d'esperar fins a tardor per poder escoltar el disc sencer, avui el duet de Manresa ens interpretaran en directe aquest primer tast del nou disc. Un treball que, per cert, compta amb la producció del senyor Chen, que ha col·laborat amb altres artistes de l'actualitat, com són Lil Dami o Guillemino. I la Pi Bernat avui també demanarà la paraula. Sortia, sí, demanarà aquesta paraula. Ajuda'm. Ella, com sempre, anirem a l'origen de la paraula, avui més que mai, i és que avui, per cert, és el dia de la gramàtica. Avui també ens preguntarem qui és el First Lego League. Doncs ja us avancem que és un campionat internacional que promou l'interès per l'aprenentatge entre joves de 14 a 16 anys. És per això que parlarem amb Oriol Pararida, que és entrenador de robòtica, i ens explicarà l'Oriol de qui va aquest campionat. I avui també dedicarem uns minuts al programa a parlar de natura, concretament de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. La Marta Harker li posarà la lupa i és per això que conversarà amb Jordi Pedrós, perquè ell és coordinador d'aquests espais naturals. També tindrem a la nostra Culturetes a l'estudi aquest divendres l'Eugènia Way. De fet, fa uns dies que va participar en un escape room que es diu Food Escape 2050. I té lloc al Prat de Llobregat. I és que la Cultureta se'n recorda que el menjar també forma part de la cultura. I a la recta final del programa, un divendres més, la Maria José Mendoza ens parlarà de l'abisme de l'amor, avui dedicat per ser a les relacions a distància. I amb la lupa de cinema del David Serra, avui enfocada als superherois, és que aquest divendres arriba al cinema el nou Batman de Robert Pattinson. Amb el David, doncs, arribarem amb aquesta repassada dels superherois al final del programa. Per tant, queda't amb nosaltres aquí, al matí a Ràdio Estel. Va, 7 minuts que passen de 2:15. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
David Serra, que et volem escoltar la veu. Com estàs?
Què tal?
Divendres, tu. Aquesta setmana ha estat com...
Però jo necessito que sigui Setmana Santa, ja.
Quan és Setmana Santa? Cau a mitjans d'abril, no?
Aniré en un lloc amb molta aglomeració de gent, sense mascareta, obrir la boca, a veure si m'entra algú.
Sí?
Necessito un relax.
Però és que no volem que ens abandonis, David.
No, nosaltres en necessitem. Jo tampoc vull abandonar-los, però crec que el meu cos ho necessita.
Ho està necessitant. Sí. Bé, no et preocupis. Tu queda't aquí amb nosaltres al matí a Ràdio Estel i de ben segur que agafes aquesta energia. I més al costat de la Marta, que la Marta, com ja sabeu...
Això va, home, que és divendres, David, vitamina. Com a mínim ara tindrem 2 dies per descansar i per desconnectar.
I, com sempre, comencem amb aquesta zona Vallejo, per cert. Hola, Vallejo.
Digues, què ha passat?
Has dormit bé?
Ai.
Va, ens ho expliques?
Anem-hi.
Nové dia, punt.
Sí, el que m'ha tret la son és la guerra, nové dia. Nosaltres anem comptant dies com si res, anem veient imatges, però clar, qui està allà és una altra cosa, eh? Rússia ja té sota el seu control Zaporilla, la central nuclear més gran d'Europa. No parem de veure imatges de bombardejos, d'edificis destrossats a diverses ciutats d'Ucraïna. Ahir va tenir lloc, per això, la segona trobada de les delegacions russa i ucraïnesa per intentar arribar a acords, i es va decidir obrir corredors humanitaris per a civils. Tot i així, Putin segueix repetint que russos i ucraïnesos són un sol poble i que seguirà l'ofensiva com s'havia plantejat i arribarà fins al final. Per tant, ho destrossarà tot i faran com uns... uns corredors passadís, perquè la gent no? vagi sortint, però arrasant-ho tot.
Com Atila. Era Atila, aquell?
Atila,
sí,
el rei de los
que
dioses,
no creixia.
Sí,
la...
Sí, molt bona iniciativa.
Olga, algun article que ens recomanis per llegir en relació a la guerra aquest divendres?
Mira, m'ha agradat el que fa el corresponsal a Moscou de La Vanguardia. Escriu sobre el cercle més íntim i dur de Putin, pesos pesants de la política, la diplomàcia, l'exèrcit i la intel·ligència. Fa una petita bio, bé, veiem una imatge, diu qui són, què fan, i una petita bio, i quan van començar l'amistat o la relació professional amb Putin, per exemple, el ministre de Defensa, el d'Afers Exteriors, el secretari del Consell de Seguretat o la presidenta del Consell de la Federació, que és el Senat, entre d'altres. També m'ha agradat l'enviada especial de La Vanguardia a Polònia, que explica com el suport de Polònia als ucraïnesos contrasta amb altres crisis de refugiats. Parlem molt d'aquesta guerra, però clar, n'hi ha d'altres també, i hi ha molts refugiats. Per exemple, el 2015 Polònia va rebutjar acollir els sirians que fugien de la guerra. També val la pena llegir amb calma l'entrevista que fan al País a Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, on parla sobretot de bones intencions i de missatges esperançadors que necessita el poble ucraïnès. I també d'algunes mesures que s'han pres, com l'ajuda de 1.200 milions d'euros a Ucraïna o haver exclòs a 7 bancs russos del sistema de pagaments interbancaris, el SWIFT, que parlàvem l'altre dia. Sobre la possibilitat d'un conflicte a gran escala arran del subministrament d'armes letals de la Unió Europea a Ucraïna, que li pregunten, doncs fa de política i no acaba de respondre. Tot i que justifica utilitzar els mitjans que es tenen perquè la integritat d'un estat territorialment independent com Ucraïna ha estat violada de forma agressiva i brutal per part de Rússia.
I seguim molt més migrants, un als que no els obren fronteres.
Sí, aquests els passa com els de Síria. Més o menys ahir unes 1.200 persones van tornar a intentar saltar la tanca fronterera de Melilla. Abans d'ahir varen ser 2.000. Un nou atac massiu, bé, atac de gent indefensa, però molta gent que intenta anar a una altra banda, que creu que és millor. 380 nois varen aconseguir saltar la tanca, una triple tanca de filferro de 6 metres d'altura i 12 quilòmetres de longitud. Aquesta és la de Melilla, la de Ceuta és similar. Ells deuen pensar que ho han aconseguit. Suposo que deuen estar tan desesperats que el que els espera aquí com a immigrants irregulars els sembla molt millor que el que tenen al seu país.
I canviem ara radicalment de tema perquè avui, dia de ressaca, s'ha acabat el Mobile World Congress.
Sí, feia temps que ho dèiem. Del 28 de febrer al 3 de març tornava el Mobile, doncs ja ha acabat. Una edició molt presencial que ha acabat superant les expectatives. Això sí, més de 60.000 visitants, uns 500.000 espectadors únics virtuals i diaris al Mobile i a les altres plataformes associades. Més de 1.000 ponents, 97% presencials. Més de 1.900 empreses de fins a 160 països han exposat les seves novetats, que han estat, sobretot, del que més hem sentit a parlar és de robòtica, de 5G, de metavers o d'entorns d'alta intel·ligència. I ja sabem les dades per l'edició del 2023. Apunteu a l'agenda del 27 de febrer el 2 de març.
I bones notícies per la recerca avui.
Sí, perquè ahir es va signar el protocol general d'actuació perquè el Mercat del Peix de Barcelona passi a ser la ciutadella del coneixement. Fa temps que se'n parlava d'aquest projecte impulsat per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona per crear un complex de recerca i innovació centrat en tres àmbits, que seran la biomedicina, la biodiversitat i el benestar planetari. Està previst que s'inauguri el 2025, que falta molt poc, i són 45.000 metres quadrats que acolliran a 1.200 investigadors.
Qui no deu estar especialment contenta avui?
Doncs la Maria Casado, si llegeix la crítica de la Mònica Planas a l'Ara. Des de fa 5 setmanes, els dimecres fa un programa a la U, Les Tres Puertes, el que sentiu és La Careta. És un programa d'entrevistes que Planas entén que vol homenatjar la televisió d'una altra època, però el resultat no és bo. Haig de dir que jo no he vist les 5 entregues, només vaig veure el primer i un trosset del de dimecres, però coincideixo plenament amb ella. Diu que és un programa pretensiós que traspua una vanitat que no està a l'altura del resultat. Casado va sense guió i un pianista, diu, acaricia les tecles d'un piano de cua amb una lentitud i una suavitat soporíferes. Cert. Les clàssiques entrevistes afectades, ensucrades i carrinclones. Hi ha més pretensió que criteri, escriu la Mònica Planas. Sí. Tot va amb una parsimònia conversacional caduca, buida i bufada.
I també, sí. I per cert, la sintonia fa una mica de Champions, no? Com la del programa, us ha recordat?
Tant de bo fos Champions. Una miqueta...
Una mica, no l'inici.
Descafeïnada.
A mi recorda anunci de cava de fa 40 anys.
Ja fa mandra, no?
Mare meva. En tot cas, ja li farem una ullada i després podrem contenta. Parlar. També hi ha una altra entrevista, no?, de la que molts mitjans en parlen.
L'entrevistada és la Melinda French Gates, l'exdona de Bill Gates, la filàntropa, que va estar 27 anys casada amb Gates i amb el que té 3 fills.
Sí.
Ha explicat per primera vegada una entrevista a la CBS el dol que ha viscut arran del seu divorci. El maig de 2021 varen fer públic el seu divorci i fins ara la Melinda no havia fet declaracions al respecte. La periodista Gayle King va entrevistar al programa matinal a la filàntropa, on va explicar que els dos segueixen treballant a la fundació que varen crear junts, això entre moltes altres coses, potser més personals.
Ara no volem fer d'Orson Welles, però avui és el dia que el tros d'un coet impactarà contra la superfície de la Lluna.
Sí, això és cert. Recordeu que fa un temps vàrem dir que el fragment d'una nau d'Elon Musk acabaria xocant contra la Lluna? Doncs resulta que el coet no era d'Elon Musk, sinó que és xinès.
Em pensava que dies no era d'Elon Musk.
No. Home, pesa bastant, eh? Ara veuràs. I és només un fragment. Però resulta que aquest fragment és xinès i impactarà a la cara oculta de la Lluna, la que no veiem. Segons els càlculs, això passarà a les 13:25. 13:25, hora nostra.
Per tant, Maria José Mendoza.
Sí, però...
El que passa que no ho veurem, clar.
A l'altra cara.
Ens queda
no veurem,
la cara oculta, clar.
No sabem del cert si tindrà... No nosaltres, la NASA no sap del cert si això tindrà alguna conseqüència, que aquest fragment que pesa 4 tones, només un fragmentet, impacti. Però el que evidencia és que hi ha moltes deixalles especials i que caldria regular el que llancem a l'espai.
I estem de sort perquè s'inaugura una nova exposició de fotografia.
És a Torroella de Montgrí, a la seu que té allà la Fundació Vilacases, i trobarem una 80 de fotografies que resumeixen els 50 anys de trajectòria del fotògraf hispano-francès Jean-Marie Del Moral.
I avui, que és divendres, va, acabem amb una de les estrenes del cinema.
Se mueva! Andando!
És de Batman, amb en Robert Pattinson. Diuen que és un Batman més fosc, que sembla sobretot un thriller, i al periòdico li dediquen una doble pàgina, tant a la darrera entrega, la que s'estrena avui, com una repassada als 10 actors que han donat vida a l'home ratpenat.
La imatge del dia.
És de Rússia, una altra visió de les conseqüències de la guerra, David.
Sí, conseqüències en aquest cas banals comparades amb el que està passant a Ucraïna, però prou significatives. Ahir que anunciava que avui divendres tancava les seves botigues a Rússia i Bielorússia com a resposta a la invasió d'Ucraïna. I quina va ser la reacció?
Ep.
Doncs sí, la imatge de La Vanguardia, per exemple, ho diu tot, ens mostra les cues que es van formar ahir a un dels centres IKEA de Moscou, centenars de persones arrossegant carretons carregats de catifes, de caixes d'emmagatzematge, d'escorredors de plats, de cortines, de làmines per emmarcar. Hi havia Lacs, Billis, Hapsta, Hemnes, Volmen...
Clar, 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 clar.
I tàpers, molts tàpers. Per què sempre que anem a IKEA tornem amb un tàper?
Per les mandonguilles.
Sempre es torna amb un tàper.
O amb espalmetes.
O amb plantes de plàstic.
Les bosses.
O amb espalmetes.
A mi les bosses aquelles de diferents mides...
També.
I els netejadors de pèls.
Com de congelar, o les bosses de congelar.
Van sí. I els penjadors.
I els netejadors de pèls i els clips de colorins.
Hi ha una oferta de penjadors. És que l'altre dia me'n vaig dur.
Està bé.
Sí.
Doncs amb aquesta imatge que ha compartit avui amb nosaltres el David Serra, passem a Marta, la nostra corresponsal, que torna a casa, sí. Però tornes a marxar, perquè avui vol recuperar una de les curses de l'any que sembla que hem passat per alt.
Sí, perquè fa uns dies es va celebrar a Londres la tradicional Pancake Day Race, la cursa del crep. Però, clar, potser aquesta setmana, no ho sé, hi ha hagut notícies més importants i no s'ha comentat, no l'heu comentat prou.
Però, a veure, de què va aquesta cursa?
Doncs mira, es diu la cursa del crep, però no us imagineu que són creps corrent amb cametes petites per arribar als primers, que sé que és el que estàveu pensant. Sí.
Això és inquietant.
No, mira, els protagonistes de la cursa són persones, això sí, que fan aquest recorregut de gairebé 400 metres amb una paella a la mà, i espera't, la gràcia és que mentre corren han d'anar girant el crep sense que els caigui terra.
Wow.
Saps allò de fer girar la truita?
Has de ser molt professional.
Sí. Home, i tant, has de tenir molta coordinació per poder córrer. I, a més,
i fa baixada, això?
No caigui. És pla, en principi és pla.
Sí, no?
A més, com que la cursa coincideix amb les dates de Carnestoltes, els participants a la cursa, clar, es disfressen de cuiners, amb els típics davantals i els clàssics barrets blancs. Al Regne Unit és tradició menjar creps el dimarts de cendra, i aquesta és una commemoració més, aquest postre, abans de començar el llarg desert de la Quaresma.
Oh, m'apunto això, eh? El dimecres
sí, la correria és aquesta, no és gaire llarga, 400 metres.
Pues a mi em costa portar el cafè, saps allò que diuen? No, no has de mirar el cafè, l'has de mirar, no? Endavant. Doncs imagina't amb el crep.
Però jo el que dubtaria és això, eh? Menjar creps el dimarts de cendra.
Per què?
Adoptaria aquí com a tradició.
Ah, havia entès dubtaria. Sí, no, pensava, dubtaria. Creus sempre se n'haurien de menjar.
Sense fer la cursa, no? Directament, cursa fora.
Els altres.
Va, molt bons els creps. Un d'aquells virals protagonitzats, David, per una dona que acostuma a provocar-ne molts. Sembla que ja intueixo ja per on vas, no? Però és que en aquesta ocasió podem dir en majúscules que s'ha superat, no?
Sí, gairebé, gairebé. Sí, mira. A veure, què uneix Atocha, Almudena Grandes i Bochorno? Totes tres són trending topic i el motiu és el mateix. Té nom Isabel i dos cognoms, Díaz i Ayuso. S'ha viralitzat un vídeo d'una roda de premsa que va fer ahir i això responent a una pregunta quan, en qüestió, quan li preguntaven sobre la decisió d'incloure el nom d'Almudena Grandes a l'estació de Atocha. Hòstia, diria si estació de Atocha, Almudena Grandes.
A veure què li sembla.
Atenció al que diu, al com ho diu i sobretot y respetaremos al final del tall al que no digo.
Sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno, lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer. Y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer.
¿Cómo?
Pareu. Bueno, potser es farà llarg. Són 11 segons i mig de silenci, després d'aquesta... de silenci. No és que s'hagi espatllat la ràdio, eh? És que és ella que fa silenci. Hem penjat el vídeo a les nostres xarxes socials perquè creiem que s'ha de veure. Quan el mireu, aprecieu els gestos, us fixeu de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Per exemple, què fa amb el paper que du a les mans? No pot parar de moure'l, sobretot a la seva cara i ulls durant el silenci.
Els ulls, els ulls.
Els ulls i els gestos de la mà esquerra acariciant el seu braç dret.
És un gat. És
o sí, com si tingués, com si fos l'Estabros, el dolent de James Bond, acariciant el gat blanc.
Hòstia, ella mateixa s'està
tranquil·litzant. Doncs però clar, no té gat, doncs acaricia els palets del seu braç dret. I una cara autèntica psicòpata. Un examen psicològic o alguna cosa així no caldrien per dedicar-se a la política? No ho pregunto jo, sinó que s'ho pregunta la...
David ens ha avisat avui, eh? Diu, frena'm, Mercè, sí.
No, però això ho diu Twitter, jo no ho dic,
ho
diu Twitter.
Ho diu Twitter, jo no dic res. No han trigat a aparèixer els memes. El millor d'una...
No, ell llegeix.
Clar. El millor d'una Ayuso han posat de santa. No porta l'aureola daurada, sinó que li han substituït per una pizza de pepperoni. I el text hi diu Ave Maria Puríssima, sin cerebro, concebida.
Això ho diu Twitter, eh?
Twitter, jo no dic...
Senyor, res, el senyor Twitter.
Jo no dic res meu.
Val.
Tot el que dic aquí
prossegueix.
És d'altres.
És un missatger.
Són molts els que recorden que l'estació de Atocha no du aquest nom per la Verge de Atocha, perquè hi ha gent que es pregunta si realment existeix la Verge de Atocha, tal com assegura Ayuso que acabarà sent santa, això sí que ho sabem.
Per tant, la pregunta que ens hem fet molts, David, a la redacció, és d'on ve el nom de Atocha, no? Perquè l'estació on arriba l'AVE de Barcelona es diu Atocha.
Sí, Puerta de Atocha.
Puerta de Atocha.
Llegada, Puerta de Atocha. No se levanten hasta que no el ten, no
Puerta de Atocha.
Tenim la resposta. Bé, qui la té i l'ha compartit és un tal GMN, que ha publicat un film molt interessant. Hem de dir que fa un spoiler només començar, i és que el nom no té res a veure amb la Verge. A veure, l'estació està construïda a la porta sud de Madrid, que és on acabava el camí reial d'Alacant. Per ella entrava molt de cànem i espart, per fer corda i espardenyes, per exemple. L'estació, que de fet era un baixador, es va inaugurar l'any 1858 i el van anomenar Apeadero de Atocha. Per què? Doncs perquè a l'espart també se li diria Atocha. Finalment, el 1892 va passar a dir-se Estación de Atocha o també Estación del Mediodía.
Mira,
veus? Mira, i com que la Díaz Ayuso escolta el programa, ara ja ho sabrà.
Ara ja ho sabré. I parlant de coses curioses, Marta, avui la notícia, justament curiosa, té a veure amb la higiene personal domèstica.
Sí, perquè obrim un debat.
Si us plau, va.
A veure, sou de dutxa matinal o de dutxa nocturna abans d'anar a dormir? Mercè, tu?
Va, jo de matí.
Matí? Serra?
Matí, algunes vegades al vespre, però normalment matí.
Matí, a no ser que hi hagi hagut una activitat física matí? Important, que això no passa gairebé mai vespre.
Ah? Depèn de com arribis, també, a la nit.
Sí.
També, però... No? Digues.
Nit, minoria absoluta.
Nit. Tots de nit, eh?
Sí.
I el José de matí i el Francesc també de matí.
De matí. Jo també sóc de matí. Es veu que, clar, els que ens dutxem de matí ho fem per activar-nos i treure's la son, a començar el dia amb més energia, ho corroboro, és per això. Els que són més de nit no poden sortir del llit per posar-se sota l'aigua a primera hora del matí, per tant ho prefereixen fer, doncs això, quan es pon el sol, i anar a dormir nets i relaxats, i fent aquella bona oloreta, no? Que sembla que ajuda a dormir.
Però tu que ho saps, Marta, els experts què hi diuen sobre això?
Comencem per un dermatòleg, una veu autoritzada, és el Ramon Grimal, dermatòleg, divulgador científic, un professor de dermatologia a la UIC. Diu que amb això de les partícules contaminants aquestes, de que abans d'anar al llit ens hem de dutxar, ens fem un gramassa, que potser se'ns acumulen una mica de partícules contaminants a la cara o a les mans, que portem descobertes, però no al cos. Per tant, des d'un punt de vista dermatològic, no caldria dutxar-nos abans d'anar a dormir.
I els experts psicològics, què ens aconsellen? Dutxar-los quan?
Aquests. Mira, la Shelley Carson, que és una doctora en psicologia i professora de la Universitat de Harvard, aconsella que ens dutxem al matí si ens espera un dia intens a la feina o si hem de ser especialment creatius, com ens passa aquí a tots els membres del programa.
Ara ja sabem la xispa d'on ve,
ve
de la dutxa.
Espera't, perquè Dr. Shelley no es queda aquí. També aconsella als que són molt nerviosos que ens dutxem també de nit, perquè això ens ajudarà a relaxar-nos. Ara, importantíssim, no us dutxeu matí i nit, perquè ens podem accedir en higiene i ressecar la pell, que després és típic que tens picoretes i tal. Per tant, si sou d'aquests que de totes maneres heu de dutxar matí i nit, cremeta hidratant. Important, David? Si algun dia recordes, doncs, si algun dia et dutxes matí i nit, que ens hem de posar crema hidratant, perquè si no es resseca la pell.
Per què, David?
Mira, doncs ja ho sabeu.
Bueno, perquè veia que estaves distret.
Tens al costat.
No, perquè veia que estava distret.
Tu que ets de cremeta abans d'anar a dormir o no?
M'agrada.
Ets de cremeta?
Soc de cremetes, sí, m'agrada.
Sí, mira, molt bé.
Eh, que no sembla, la cara que porto?
Home, ara et veig aquí el cutis a prop.
No el té pas malament.
No miris gaire.
Fins als nassos de què, Joan Trias?
Va, ja sé que estem en guerra, perquè ho estem, perquè si hi ha armes espanyoles en un conflicte internacional, que m'ho venguin com vulguin, però Espanya hi és, en aquesta guerra. Però, avui us vinc a parlar d'una altra guerra que tinc. I és que sovint, sí, ens queixem del retard del transport públic, de la manca de busos o trens, d'intentar saber quin és el que agafes perquè les obres d'art que podria fer la classe de dofins de l'escola d'aquí al costat el tapa la direcció. En fi, i tindríem raó, de fet, però tot això és la part interna, la part externa, volem dir, perquè sovint ens costa mirar-nos al mirall davant la cara i més al transport públic i més a les 7 del matí amb lleganyes. Però és que, escolti'm, on ha quedat els modals? Digui'm vostè antic, però allò és entre un zoo, una sauna sueca i la sala de cine després d'una estrena a la que ha decidit anar qui? Doncs sí, els mateixos, la classe de dofins de l'escola del costat. Personatges variopintos, que diu la meva iaia. Des d'aquell a qui li regalaries un pot de 8 litres de desodorant, al que li sobren 8 litres de desodorant. Perquè la cosa va d'això, d'extrems. Des del paio repentinat amb més laca que totes les tietes juntes del país, que algun dia m'han d'explicar com es fan el cardat aquell tan perfecte que ve un huracà i no es despentinen, el noi que ha decidit que com és antisistema pot muntar el circ cric damunt del seu cap. Taquillera tenen i tot, escolti'm. Però encara n'hi ha més. Des de la persona que veus que es va allunyant de tu, com qui no vol la cosa, perquè deu pensar si em vaig apartar lentament no s'adonarà, mentre tu vas pensant l'oraré, no fos cas que jo fos del primer col·lectiu, a la senyora amb bolso per fer un viatge a Polònia durant un mes que decideix que dia sí, dia també, si et troba, ja pot estar buit tot l'autobús, s'asseurà al teu costat, senyora de l'E20, sisplau, deixi'm en pau. Ja pot portar motxilla, a ella li és igual, i cabrà tant sí com no, bolso inclòs. Hi ha molts més tipus de personatge, la cosa no acaba aquí, fem-ho ràpid. El que creu que un vagó de tren del Baix Llobregat és un antro social de cànnabis, el que decideix que amb auriculars no té prou i el trunyo de música que escolta l'ha de compartir un volum gens acceptable, la que crida pel mòbil, tant que no li cal el mòbil, de fet, i de fet podria anar com a revolució al proper Mobile World Congress, però de tots només em quedo amb un personatge, el millor. El maquinista. El maquinista i la seva cara impertèrrita, passi el que passi. Fixeu-vos-hi, en parlem el proper dia, o jo que sé.
Totes les mirades van cap a una persona. Gràcies, Joan Trias.
Ara.
Molt ben trobada. David,
què?
Com estàs?
Bé.
T'agrada aquesta cançó?
Sí, està bé.
Però no està pas malament. Saps quants anys em fa o no?
No.
70 anys. Umberto Tozzi, el cantant italià, 70 anys.
No, i el feia més gran, de veritat.
Sí? Més gran? Home, 70. Però no sé aquesta pregunta de què se n'ha fet, d'Humberto Tozzi?
Què se n'ha fet?
Doncs mira, t'ho explico. Està gravant discos ara mateix.
Ah, sí?
Sí. Està presentant-se amb regularitat per tota Europa. No sabem...
A veure si ve a Barcelona.
I jo em quedo amb aquesta dada. El cantant italià ha venut més de 85 milions de discos durant tota la seva carrera. I avui, sens dubte, és un moment escaient per recordar-lo. Però arriba el punt de les 11. Per posar-nos al dia amb les notícies amb Anna Closa, ho farem amb aquest clàssic que ens encanta i que mai caducarà. És el Tu, d'Umberto Tozzi. Entrare tu, chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, fossi mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone.